molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
Sentim aquesta sintonia, vol dir que estem a dijous, vol dir que passen uns minuts a les 8 de la tarda, i això és molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat. Bé, a Sant Cugat, fora de Sant Cugat, el programa de les arts escèniques. Avui tenim la visita d'un protagonista de teatre en aquest moment a la cartellera de Barcelona. Però hi arribarem, perquè com sabeu tots, abans... L'homilia de molta comèdia, avui... Política cultural en la societat líquida. Estimats germans, el sociòleg, filòsof i pensador Zygmunt Bauman, que ara té 90 anyets, i va ser considerat durant molts anys un representant de allò que en deien la postmodernitat, va escriure cap als 90, principis d'aquest segle, una sèrie de llibres reforçats en conferències i escrits als diaris i revistes especialitzades, creant el concepte de societat líquida. Es tractava de fer veure que els pensaments sòlids, és a dir, aquelles idees que es configuraven en la societat, una manera d'entendre la vida i les estructures socials, havien passat d'aquesta idea de consistència, de solidesa, a un diferent de líquida que fluïa constantment i que en conseqüència feia que les coses mai podien considerar-se estables i perennes. Està clar que per molta gent això ha estat sempre així, però cal reconèixer que Bauman tenia la seva raó. I ara els possibles oïdors d'aquest programa d'arts escèniques poden preguntar: per què, caram, té a veure la societat líquida, la fluïdesa social amb les arts escèniques? Que carai, s'empatolla aquest. Doncs molt. I té a veure molt. Nosaltres vivim una societat on des de qualsevol dels enginys de que la majoria disposem es pot veure qualsevol pel·lícula, obra de teatre, concert de qualsevol tipus de música, recitals de poesia, dansa de totes menes, òperes, vídeos, sense limitacions. Des de casa, des del banc d'un parc, acompanyat, sol, a qualsevol hora. I la política, eh? I la política, què hi té a veure? Doncs sí, la política i la cultura, que poden semblar un oxímoron, coses contradictòries, però ara la política hauria de donar més que mai suport a les arts escèniques, als fets culturals en general, per aconseguir que aquesta societat líquida no es desbordi i faci mal als ciutadans per no tenir en compte aquesta necessitat contínua. Perquè si hi ha una cosa que doni consistència a l'ésser humà com a tal, és compartir, sentir plegats emocions, conviure en el plaer i també en el patiment. I per tant, cal ajudar a aconseguir els espais, els llocs on poder compartir totes aquestes sensacions que uns quants semblants nostres ens poden oferir. Política cultural és com exèrcit intel·ligent? Política cultural és com indústria cultural? Paraules que es contradiuen, o política cultural seria entendre que són els propis agents culturals els que han de configurar, crear, provar, experimentar, avançar perquè tota la societat avanci, progressi, canviï, darrere d'ells, a la recerca de tres coses fonamentals. Bueno, podrien ser més, però en dic tres. Entendre, estimar i ser feliç. Amén.
Caramba, senyor Eduard, avui...
Què li passa, Isabel?
Ostres, avui, escolti, en Pope, en Kant, en Sòcrates ja poden, mare meva, ja poden riure, perquè vostè acaba de fer...
Només hi he parlat d'en Bauman, eh?
Sí, però no m'ha agradat molt això que ha dit. Escolti, jo pensava, vol dir que això de la societat líquida... Clar, primer he pensat, això ho diu. Ho deia perquè la societat està igualida.
Ah, pensava que deia per les inundacions que hi havia hagut ara a la zona de la Costa.
Sí, però miri, una cosa li diré d'això. A Canes, allà, el glamour i tot això, res, aquell no els hi va passar res. Pues ara, clar, que sí.
Va passar només en uns barris
ai,
determinats.
Ai, senyor, sí, a barris més, més pobrets. Bueno, escolti, no, això de comparar els líquids amb la cultura m'ha agradat.
Clar.
Perquè per viure necessitem hidratar-nos, necessitem aigua, l'ésser humà necessita aigua.
Exactament així.
Ara li diré una cosa una mica forta, però per veure, treure't la merda pensi, de sobre, perdó, també necessita banyar-te de tant en tant.
És veritat.
Banyar-te en la cultura, per sí, treure senyor. Tota la porqueria que...
Veig que m'entès perfectament.
Que l'entès, bueno, doncs vinga.
Doncs som-hi, continuem amb el programa. Vinga, una mica de música.
La canne de Jeanne est morte au Guy l'enneuf, elle avait fait la veille merveille un œuf. La canne de Jeanne est morte d'avoir fait, du moins on le présume, un rhume mauvais. La canne de Jeanne est morte sur son œuf et dans son beau costume de plume tout neuf. La canne de
Jeanne. No sé si aquesta cançó de Jordi Brassens li agrada molt al nostre convidat, o si el coneixia, m'imagino que sí, que és en Carles Martínez. Bona estada al nostre programa, Carles.
Igualment, encantat.
T'agraden Brassens?
I tant.
T'agrada?
I tant que sí.
Va. Jo he posat evidentment aquesta música perquè és un cantant francès, és a dir, un autor, cantautor, un poeta francès, i voldria parlar amb tu d'aquesta obra que esteu en aquest moment representant al Teatre Condal de Barcelona, aquests diners caiguts del cel...
Pennies from heaven.
Pennies from heaven, és veritat, el Pennies from heaven.
Sí.
I...
Que el títol original és molt divertit, aquí s'ha traduït, està molt ben traduït pel Sergi, magnífic. Caiguts del cel, el títol original fa gràcia, és com si em ploguessin.
Com si em ploguessin. Home, té una intenció diferent. Eh?
Com potser... si l'em plogué.
Sí,
és divertit el títol original, com si...
El Sebastián Thierry, l'autor, és un personatge també interessant. Bueno, pot ser l'anècdota que tothom, o molta gent coneix, és aquesta aparició en els Premis Molière nu, allò que en diuen a pèl, i que es va dirigir directament a la ministresa de cultura francesa, pobra dona, diu, em va fer gràcia, diu, perquè es va tapar la boca i no els ulls.
Bueno, França té aquest encant sempre. Hi ha aquesta permissió en aquest sentit. És una societat que ara coneixem el cas aquest, però està farcit de casos. Quan va haver la lluita del menjar de tota la vida contra McDonald's,
sí,
encapçalat pel José Bové,
sí,
l'Astèrix, que n'hi
deia. Sí.
Clar, això a França ho veiem molt. És un país on aquestes coses les veiem moltíssim. És una societat molt, molt avançada en aquest sentit.
Aquí parlem d'una comèdia, el que es diu una comèdia, en la que es riu molt, però a la vegada podríem dir que és una obra, aquella, utilitzant precisament una frase molt dita, Prepater le bourgeois.
Si és una obra Prepater le bourgeois, no ho crec, és una obra molt popular. És una obra molt popular que té una base molt forta de la gran tradició de vodevil que tenen, i al mateix temps jo penso que hi conflueixen diverses influències aquí. S'ha parlat a vegades de Ionesco, s'ha parlat de la tradició surrealista que tenen, i jo penso que hi ha moments que en la mateixa obra hi ha dialèctica digna de la tradició de Molière, de parlar de vicis socials. Té tots aquests ingredients sense perdre mai el to de boulevard que té, però amb puntes, diguéssim, més... Jo no diria que gramàtiques, dramàtiques, però sí greus.
Perquè aquí estem parlant d'una parella de, podríem dir, de progrés,
sí?
Podríem situar-ho amb aquesta idea,
sí, sí.
Que de cop i volta els hi comencen a caure diners.
Sí. Hi ha una metàfora com si els hi entrés el diable a casa a tentar-los. Un món biopijo tentat pels diners i després, és clar, la cosa evoluciona cap a tessitures quasi dramàtiques en aquest sentit, perquè bueno, es venen l'ànima al diable.
En tenim una minyona que en l'original era una espanyola, precisament,
sí.
La bona espanyol,
sí.
I que, en canvi, en aquest cas, el Sergi Belbel el que ha fet ha sigut adaptar-la i fer-la ucraïnesa.
Sí, sí, ha fet una cosa magnífica, no? que és una miqueta incorporar doncs, un personatge de l'est, perquè Europa també, desgraciadament, té tot el bloc de Bizanci, que l'ha convertit en un tercer món. Realment, dels dos imperis que hi havia, el d'Occident i el d'Orient, l'imperi romà d'Orient, quan ha caigut el comunisme, doncs, els seus habitants han tingut que venir a refugiar-se molt aquí. I em sembla que la troballa és magnífica en aquest
sentit. Per tant, tenim una parella de pijos, progres, que viuen a l'Eixample de Barcelona, tenen una criada ucraïnesa, però apareix una altra, que és el personatge que fas tu.
Sí, és un veí pobre que així com en els altres els hi plouen quartos, amb aquest se li va buidant tot. I llavors és una metàfora molt ingeniosa que et pot fer pensar en unes quantes coses, no? Podria ser també una certa metàfora, diuen, del capitalisme, no sé, perquè un tingui i l'altre no ha de tenir. Vull dir, hi ha algú d'això, no? Un personatge desgraciat.
Jo parlava de la societat líquida que deia en Bauman, i aquí podríem dir que hi ha un flux de diners que està en un lloc i llavors es desplaça i va parar en un altre.
I va parar en un altre.
És el mateix.
És el mateix. És el mateix. Sí, sí. I de sobte és això, aquests personatges que, perquè clar, els diners van apareixent progressivament. Hi ha 6 quadres en aquesta obra, no? I hi ha una evolució, cada quadre n'hi ha més. I llavors això vol dir també un pas més enllà cap a l'infern d'ells, en aquest sentit.
És a dir, n'hi ha més a una banda i menys a una altra.
I menys a una altra, però comences amb 300 euros que dius, calla, com si juguessis res, com si juguessis una primitiva i toquen, no? I dius, no, mira...
Mira que bé.
Mira que bé, no? Però hi ha un moment que allò s'hi va pujant, esclar, llavors hi ha un moment en què el coco queda afectat, ja. Et posa a prova la vàlua humana que tens, no?
Perquè aquesta evolució que es produeix en els personatges... a mesura que van apareixent aquests diners, evidentment té una lectura sociològica política.
Sí, sí. Bueno, és una cosa que no ens ha de sorprendre quan parlem de les goigs divins i del món biopijo i d'una certa esquerra que la gent havia dipositat una confiança en ells i una responsabilitat històrica. I com ens han demostrat que per bé i per mal són humans i que el luxe també els hi agrada. també eren humans. I humano demasiado humano. I les decepcions han sigut molt grosses en aquest sentit. Una esquerra en la que havíem confiat que farien una revolució econòmica dintre del capitalisme, el caure, amb més raó, el caure al bloc de l'est, i que no s'ha fet. I que hi ha hagut una decepció grossa a totes les nacions. La tercera via, Tony Blair, es va convertir en un capitalisme salvatge i dius, això és un... Parlo de Tony Blair, però podríem parlar de molta gent.
Havia tingut una mestra molt important, Tony Blair, en el seu moment, la seva Thatcher, no va passar per la història de la Gran Bretanya perquè sí.
Exacte.
La reacció del públic, teniu, em sembla, funció fins al 25?
Fins al 22 de novembre.
Fins al 22 de novembre. Ah,
sí, sí, fins al 22 de novembre.
Estava previst o s'ha allargat?
No, això es tanca de moment es tanca el 22 de novembre.
El 22 de novembre?
El 22 de novembre de moment es tanca aquesta etapa.
El públic té el 22 de novembre al Teatre Condal de Barcelona per veure aquesta obra.
Per veure aquesta obra, sí, 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 sí. És l'últim dia que de moment es fa i després, en tot cas, hi ha voluntat de que tingui llarga vida, això.
Resposta?
La resposta és magnífica, la resposta és magnífica. La gent... quan cauen bitllets, ja. I són de mentida. Però és un tema que els interessa molt, s'ho passen bomba, s'ho passen molt bé.
Aquesta visió, de les maneres, de l'autor, que diguem, és un autor que havia sigut actor inicialment i després va escriure la seva primera obra i llavors va començar doncs, a treballar com a autor. Que ell parlava amb aquesta manifestació que va fer en el Molière d'un problema dels eventuals, no? Allò que jo, la setmana passada aquí parlàvem precisament d'aquesta dificultat en què tothom, o tota la gent que es dedica a les arts escèniques, sigui o quin tipus de sigui, de dansa o teatre, no? Clar, hi ha moltíssima gent que no està treballant en forma regular i té dificultats per poder... Ell plantejava una mica també aquest problema quan parlava... Que vol dir que França, en un lloc que no sabem perfectament que està en unes condicions que ja voldríem, que ja voldríem nosaltres...
Sí, jo em va semblar entreveure pel que deia que ell parlava de problemes que són molt propis de la situació cultural de la societat francesa. Amb totes les virtuts que sempre li hem reconegut i li reconeixerem a França, sí que hi ha uns esquemes que han quedat potser una miqueta antics, que és el divorci que hi ha gros entre el món públic i el món privat. I em sembla que ell incidia una miqueta en això. Una vegada un amic meu em va fer un comentari al respecte a mi, em va dir, diu, és molt curiós, no? L'Ariel García Valdés.
Sí.
Em va fer un comentari un dia, va dir, diu, és molt curiós, no? Diu, tu portes un tipus de trajectòria en la qual treballes pel públic i pel privat. Diu, a França, diu, et seria difícil aquesta situació. I jo vaig dir, ah, molt bé, però no vaig entendre, no vaig entendre a què es referia. Ara, passats els anys, entenc una miqueta. És un concepte, a vegades, jo diria que oposat al món anglosaxó, en el qual, tant a Amèrica com a Anglaterra, una persona pot estar fent Shakespeare i després estar fent Star Trek.
Ja,
Patrick Stewart pot fer-te un Otello meravellós i després fer-te Star Trek tranquil·lament i es queda tan ample i no hi ha aquests prejudicis de públic-privat. I, en canvi, probablement la societat francesa sí que té una devoció molt grossa i per molts anys pel teatre públic, perquè és un referent que no hauríem d'haver pres i en podem aprendre molt encara, però després probablement hi ha una separació un pèl radical, un pèl cartesiana de lo que és teatre públic i teatre privat, i em sembla que el Sebastián Thierry estava una mica mosquejat, potser amb raó, de que el vulguin classificar, i ell en aquest sentit penso que està obert molt a treballar en un lloc i en l'altre sense aquests prejudicis una mica de Patel Bourgeois, no?
Ja.
Jo tinc aquesta sensació una miqueta que...
Jo la veritat és que em va semblar que tenia aquesta visió, però clar, coneixent això que estàs explicant tu, aquest contingut, s'entén una mica més.
Oh, jo és que encara tinc la imatge aquella d'aquell home allà ben conill, escolti, no, ho vaig estar mirant. I escolti, hasta li van fer un plano d'esquena,
sí,
que se li veia tot el culet. Bueno, escolti, però un bon tipet. No, ell va pujar per queixar-se de les condicions salarials que tenen els autors a França. Ves quina cosa, eh? Es veu que són els més maltractats del sector, més que els actors, més que els escenògrafs, els autors que escriuen teatre o guions. I el que em va fer gràcia és que aquesta, la ministra... se'l anava mirant, sort que estava una mica dintre de la fila i no tenia l'assumpte allà tan a prop a nivell dels ulls, que sí. Però jo ara em preguntava, escolti, senyor Carles, no tenen previst que vingui el ministre aquest que no coneix ningú, l'Iñigo Méndez de Vigo, a la funció?
Em sembla que té l'agenda molt plena.
Ah, caramba,
i no, perquè... no contempla venir-nos a veure.
Vaja, potser sap...
Potser ell voldria, perquè probablement bona fe n'hi hagi. Però em sembla que l'agenda seva té indisposició, em sembla.
Vaja, llàstima, perquè, escolti, en lloc d'un noet, quatre n'hi podrien haver.
Ai, Déu meu, Déu meu.
Una bona queixa.
Que contem una mica més de música i continuem amb en Carles Martínez a aquest programa de les arts escèniques a Sant Cugat.
Thank you.
Tenim aquí, escoltàvem una mica la música callada de Frederic Mompou, una obra fantàstica, la de Frederic Mompou, i que, com diuen, doncs, afrancesada. Jo no voldria ara ficar-me amb aquest tipus de... Però sí, m'ha agradat posar aquesta música damunt de tu, només les flors, pensant en un personatge que tu has fet aquesta última temporada, anterior, vull dir, vas fer per via doble, per una banda amb el Cambó Companys, que ja vam parlar l'altra vegada que vas venir, una obra que la que havies iniciat una mica la teva carrera com a actor fa molts anys,
i tant,
a Terrassa, i després aquesta última pel·lícula que s'ha projectat, que es va passar per TV3 fa molt pocs dies, d'aquests 12 dies d'octubre, on doncs es veia aquests 12 últims dies de la vida de Companys. Quina sensació en tens que t'hagi, d'alguna manera et va arribar la pel·lícula perquè havies fet el Cambó Companys? Com va anar una mica això?
Pur atzar. Res a veure una cosa amb l'altra. És una casualitat de la vida molt sorprenent. Em va caure per casualitat, sense, perquè en tot cas qui m'ho va proposar no havia vist el Cambó Companys, i en tot cas els astres es van posar a favor. I a més ara, d'aquí uns dies, també hi haurà un documental per televisió en el qual hi ha imatges de ficció que també hi surto.
Que no són les de la pel·lícula...
De la pel·lícula s'utilitzen unes imatges del final, de l'afusellament, només, però el de més són uns inserts dramàtics. És a dir, que m'estic trobant amb aquest senyor com la trilogia del Padrino. Part 1, part 2, part 3, intercanviables. I, vull dir, aquest senyor m'està perseguint tot l'any. O, en tot cas, una bona part de la meva vida, perquè, a més, ara quan acabi el de Caiguts del Cel, vaig a fer una funció al finals de novembre a Tornabous, que és el poble.
El poble
és el Terró. Jo no sé si el Terrós és municipi o és veïnat de Tornabous.
Jo diria que és veïnat.
És veïnat
de Tornabous. Diria que és veïnat. Sí.
I, en tot cas, vaig a fer el Cambó Companys allà, i també hi ha possibilitats d'anar a Mallorca, a València, i, en tot cas, ens en anem a Madrid, a l'Institut Blanquerna, a fer 3 bolos.
Què dius?
L'emoció està sombrer.
Allà davant, això. Ai, mare, sí, això.
Tanto amb aquells gran arguments que tiren pedres,
sí, sí, sí. Sí, sí, hi ha la voluntat que s'està gestionant, el que passa és que els moments són els que d'anar-ho a fer al Parlament de Catalunya.
Estaria molt bé.
Això, estaria molt estem bé. Gruant perquè això sigui. Hem rebut carta agraint-nos-ho i que ho tenen en compte i que, bueno, s'està movent això, s'està movent perquè un dia això sigui possible.
Quan tu vas fer, per exemple, el Cambó Companys, aquest text de Frederica, no, Frederic Roda...
Eren textos...
Eren discursos, no?
Sí, vam anar, diguéssim, en els arxius del Parlament i vam treure les actes dels dies.
I aleshores en Frederic i tu vau fer un collage, diguéssim,
de tot això.
I vau fer. Quan tu has fet després la pel·lícula,
sí,
que han passat uns quants anys,
sí,
bastants,
sí,
Quina diferència de visió tens del personatge, si és que en tens alguna, vaja?
Sí, una visió absolutament diferent. De sobte, jo vaig tenir la sensació, i a més, gràcies a aquest director, el Carlos Marquès Marcet,
sí,
dels 10.000 quilòmetres, que és un director novell molt interessant i una persona amb un talent molt gros, i que em sembla que ens depararà grans sorpreses cinematogràfiques. Aquest senyor ho va agafar això com un encàrrec. Llavors, l'enfoc que ell va fer va ser com si es tractés d'una pel·lícula, en el millor sentit, una pel·lícula de gènere clàssic, com si fos un thriller o un drama carcelari. Els últims dies d'un condemnat a mort vam estar parlant molt de moltes referències i de moltes coses a l'hora d'enfocar-ho, no? Ell va enfocar una passió d'un personatge, en aquest sentit. Sense descartar la qüestió èpica patriòtica que hi ha allà darrere, no? Però sempre sustentada l'èpica per la qüestió lírica, la qüestió íntima i la qüestió humana, en aquest sentit, no? I és per aquí on s'ha treballat. Llavors, jo, a l'hora de fer el Companys, he pensat lo just. de pensar que estava fent encarnant la llegenda, i en tot cas lo important per mi era encarnar l'home. Imaginar-me com poden ser, d'acord amb la situació, els últims moments d'un condemnat a mort. Amb totes les llums i les penombres d'aquest personatge, que és molt complex, és molt ric. Ens queda molt per descobrir moltes coses del company, de qualsevol heroi nacional. És com si, moltes vegades en entrevistes m'han dit, què és per tu representar el president company? Jo dic, què pot representar per un xilè encarnar l'Allende? O per un americà, el Lincoln o el Kennedy? Però a l'hora d'encarnar-lo, estàs enfrontant-te amb la llegenda. I la llegenda no es pot tocar mai. L'important és imaginar-te a darrere d'aquesta llegenda quines coses més clares o més fosques pot haver. Perquè ens agradés més o ens agradés menys, quan ens vam trobar aquell dia veient l'Spielberg, el Lincoln, jo m'imaginava que dius Spielberg, Lincoln, calla, que aquí hi haurà gasto, no? Sí. Hi haurà, i de sobte em vaig sorprendre, fos més irregular o menys, que es tractés quasi d'una pel·lícula política amb molta penombra, amb molts assumptes tèrbols, allò que dius, en base a segons què, veus un personatge molt complex, amb problemes familiars, i en el cas del company, algunes coses d'això hi ha. Algunes coses d'això.
Jo penso que vau aconseguir donar aquesta imatge humana.
Sí.
O sigui, anava a dir rebaixar-se, i no és exactament... No, anava a dir-ho i he dit no. És arribar precisament a aquesta presentació de la persona en una situació, com que dius tu, doncs que és la terminal, i que per aquí, en aquest moment, ja m'imagino que companys de determinats pensaments, tot i que els tenia, sí, i ho va demostrar-ho amb les seves darreres paraules, sabia perfectament que aquí el que s'hi jugava era la vida. Aquesta altra, això que es presentarà ara, es presentarà quan? El 12 o...?
Jo m'imagino que serà el 15 d'octubre.
15 d'octubre.
El 15 d'octubre, que és el 75 aniversari de l'afusellament.
Sí.
No, TV3 passarà un documental, que és del Joan Gallifa i el Antoni Tortajà, d'aquests, sí, programes, sí. El viatge de companys es titula. Sí. El viatge de companys, i és... és una miqueta un documental, té la cosa didàctica d'explicar una miqueta els orígens d'ell, una miqueta, no? Lluís Companys i de Jové, aristòcrata. Es va treure el de, però té uns inicis d'advocat laboralista, fill, com el Macià també, Macià militar,
sí,
penja els hàbits, però també formaven part de famílies de terratinents de les terres de Ponent. Llavors eren gent que van poder tenir una carrera, i ell, bueno, tots els inicis amb el Lairet i amb el Salvador Seguí, que per cert era del mateix poble, sembla ser, i que la família eren masovers a casa del Companys. Jo això no ho sabia, tot això ho he anat descobrint. Tots uns inicis en els quals ell està pel federalisme i no està pel catalanisme. S'hi troba amb el catalanisme. Jo ho he dit moltes vegades, què va passar amb el Companys? Jo dic que amb el Companys passa... de manera superlativa en el cas d'ell, també per la seva tràgica mort, que això li dona un plus èpic a tot plegat. Però tant el Macià, tots els presidents de la Generalitat, tots, no n'hi ha ni un, que es facin dignes d'aquest càrrec, hi ha un moment, allò que diuen, l'hàbito a fer el monje, el ser president de la Generalitat, tu pots venir d'on vulguis, pots tenir un origen catalanista o no, però si no el tens, l'acabaràs tenint. Perquè el fet d'estar investit d'allò, d'estar investit del govern d'aquest país, del que vol dir Generalitat, que és un terme llatí que em sembla que vol dir el comú, i en aquest sentit, sí, això representa la nostra tribu, el cap d'aquesta tribu ha d'estar a l'alçada, i en aquest sentit ha estat a l'alçada. I això ho veiem repetit contínuament. Cada president de la Generalitat ha donat un pas, crec jo, condicionat per l'honor que vol dir detentar el càrrec, que és ser president de la Generalitat. No?
En Companys, en aquest sentit, físicament donava aquella imatge de senyor, amb aquell mocador sempre, doncs, sí, a la butxaca de l'americana, aquell mocador sortia... I,
era un dandy.
I té un dandy, exactament, i té aquella... Es podia aplicar aquella frase de un bel finare, tota la vida honora. Sí. I és una mica així.
Sí, és un final, és Rolf Lind. No, en el millor sentit
de la paraula.
És un final, és Rolf Lind, en el millor sentit. en el sentit més elevat.
Eh bé. La veu de Macias Gorne amb un Schubert claríssim, el Nacht und Traume. I bueno, l'he volgut posar, Carles, perquè amb la teva, estaves parlant de la temporada, hi ha un Schiller, que el Teatre Nacional, el Maria Estuart, que a més veia que jo recordava que hi havia hagut una altra versió que havia fet precisament l'Ada Litzaran amb la Maife Gil fa uns quants anys, i l'Àlex Casanovas i en Lluís Tossar, etc. Bé, això serà cap al mes de maig.
Això s'estrenarà
el 5 de maig. I pel mig, clar, jo et volia parlar d'això perquè el que coneixia, tu parlaves de que hi ha previst fer una altra cosa més aviat, que es pot avançar, el que serà, en teatre, vull dir.
De projectes. Jo, en sí. Principi, de moment, només puc avançar a Maria Estuart, perquè les altres dues coses que hi ha, en aquests moments, s'han de quadrar les agendes, que vindrien després de tot això. Però, en principi, la temporada, aquesta temporada, el que està segur és aquesta Maria Estuart del Schiller.
I com t'ho planteges? El teu personatge quin és?
El personatge és l'home de confiança d'Isabel. Isabel d'Anglaterra, que l'encarnarà la meva senyora, la Míriam Alemany.
Sí.
I la Sílvia Bell encarnarà Maria Estuart.
Sí.
I l'Àlex Casanovas hi tornarà a ser.
Hi tornarà a ser,
i tant que sí, amb un paper importantíssim.
En aquest cas no cal que es posi cavallera perquè ja la porta.
I tant que sí. I és una obra molt maca, una obra molt política.
Molt política.
On es desvetllen moltes coses, també del que ha sigut el tarannà d'aquelles illes en els últims segles.
Ara és una visió d'un romàntic alemany.
Sí, sí, sí.
Vull dir que també té a veure amb aquest aspecte que dèiem abans, no? Ja no sé si ho dèiem fora d'antena o no, perquè aquest aspecte que dèiem abans d'aquesta influència d'una sèrie de països d'aquesta Europa que durant tants anys ha sigut tot el que es podia ser el món, i en aquest moment això ha canviat radicalment.
Sí, sí, sí. Bueno, d'un romàntic alemany, d'un poeta magnífic com és Schiller.
Sí.
I que, clar, és l'autor d'una obra com Don Carlos, també.
Sí.
Vull dir, esclar, és una gent que van viure un canvi històric, un decalatge històric molt gros. La caiguda d'un antic règim i el començament d'un món nou. Vull dir que... I nosaltres encara estem una miqueta en aquest continent, en aquest vell continent, estem encara sota l'influx d'aquella època, per lo bo i per lo dolent.
És curiós, ara parlant d'això, que jo penso... Has començat una temporada amb un personatge... com el de l'obra de Thierry, després parlaves d'això, de companys, aquestes dues coses que no sabem encara si funcionaran, és un canvi total amb un altre personatge que està en una altra línia absolutament diferent.
El de Maria Estuart. Sí, el de Maria Estuart, sí, i tant, sí, és l'home de confiança d'Isabel d'Anglaterra, en principi, entre cometes, d'una manera maniquea, seria com el dolent. Però bé, tot i que l'obra és una obra de Schiller, molt condicionada per una època i sota l'influx d'aquest romanticisme, però al mateix temps també deixa veure, és una obra que té una riquesa amagada també, perquè ara és molt fàcil parlar d'Anglaterra i Escòcia, no?, d'una manera maniquea, no?, però en un moment determinat de la història era Escòcia o era Anglaterra, perquè el món podia ser Espanya també, i Anglaterra estava sola. Tenim en compte que Isabel d'Anglaterra, que en principi diguéssim és la dolenta, no?, però és clar, Isabel d'Anglaterra, no oblidem que és la reina del Shakespeare. I com definia molt bé l'Stefan Zweig, deia, el Shakespeare és el gran poeta d'una nació que no hi té res a perdre, perquè l'estan rodejant per tot arreu. I en aquest sentit, rodejant-la, el papa, França, els Estuart i Espanya. Vull dir que allò que dius, bueno, és un crim el que fa Isabel. Pot ser. No ho sabem. De fet, més tard, els descendents de Maria Estuart els hi acaben tallant el coll a Anglaterra. Vull dir que no sabem... Maria Estuart és un personatge romantitzable. Schumann li va dedicar un petit cicle de Lieder magnífic. És un personatge que ha despertat unes passions molt grosses. Personatge romantitzable. Abans parlàvem del Companys. Companys també és un heroi nacional nostre. Qui era no ho sabem. Hem de seguir buscant artísticament sempre.
Molt bé, Carles, doncs m'ha agradat molt que hagis vingut altra vegada, estar aquí amb nosaltres, saps que això és casa teva.
Gràcies.
És un plaer escoltar-lo, el Carles, perquè escolta... sí, a veritat.
I aquesta varietat de les teves actuacions mostra, sobretot, respon, jo diria, perfectament al fet de que tinguessis un premi que parlava precisament d'això, de ser un actor absolutament... versàtil i que és capaç de poder fer una cosa de comèdia i passar al drama, no dic tranquil·lament, perquè això suposa una feina bastant important, però pots fer-ho.
Tranquil, no, però...
Moltes gràcies per estar aquí i esperem que tot funcioni perfectament. Ganes de veure el que faràs, a veure què és el que ja sortirà publicat.
M'agradaria moltíssim poder-vos ho dir ara, us ho dic des del cor, de moment, com que hi ha unes qüestions de calendaris estranys, és una cosa que em veig més que res obligat a ser prudent, perquè fins que no es faci oficial he de mantenir una miqueta la discreció, però si no us ho podria dir tranquil·lament.
Millor que siguem prudents amb això i amb altres coses que s'estan vivint en aquest moment al nostre país.
Ui, i tant que sí, i tant.
Gràcies,
i tant.
Carles. Vinga, fins a vosaltres. Vinga.
Vinga.
Cugat.cat. Disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @cugatcat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
Ah, és l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM.
Ui, això no és Cugat.cat?
Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone. Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
L'Ajuntament informa.
Formació empresarial.
Seminaris 100% subvencionats dirigits al teixit empresarial santcugatenc. Inscripcions al telèfon 010 o a l'oficina d'atenció a l'empresa 93 565 7000. Formació ocupacional hostaleria. Curs subvencionant d'operacions bàsiques de bar, cafeteria i restaurant adreçats a majors de 16 anys residents a Sant Cugat que es trobin en situació d'atur. Del 5 d'octubre al 23 de desembre. Taller de reactivació laboral. Adreçats a persones en situació d'atur. Inscripcions a santcugatocupació.cat/formar-se. Trucant al 93 565 7000 o bé a l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 2 quarts d'11 del matí.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Ai, adeu, adeu benvolgut. Adeu, estic acomiadant el Carles, que és un plaer sentir-lo, sempre aprenc coses. Escolti, a veure, senyor Eduard, avui...
Digui.
Miri, jo l'altre dia volia parlar d'una cosa, perquè ja li vaig dir que aquest estiu vaig estar a molts festivals. Sap, se'n recorda, no,
sí,
que li
tant,
vaig dir.
I tant.
Però hi ha un tipus de festival. Ara me n'aniré amb una cosa molt diferent que hem tractat en el programa, eh? Però penso que és important que els nostres radioientes sàpiguen, estiguin assabentats de tot aquest tema, de tot aquest món, que són els festivals de música aquesta electrònica.
Ah,
sí.
També toca aquest tema, vostè?
Ara l'he començat a tocar. I escolti, he quedat desmenegada.
La cosa electrònica no té res a veure amb rentadores i amb...
Oh, i tant que té a veure.
Mini pimes,
rentadores, tot això. Miri, hi ha un festival aquest tan famós que van tots els moderns, aquest del Sonar.
Sí.
Després hi ha el Primavera Sound,
sí,
que tot és el mateix, sí, el Barnasans, la Cruïlla... Bueno, no ho sé, jo ja m'he perdut, però jo volia saber... Dic que anirem a un festival d'aquests. Vaig posar les ulleres fluorescents.
A veure què passa.
A veure què passa amb les meves ulleres fluorescents, la meva gorra, els meus pantalons cagats i vinga cap allà. que sí? I escolti, vaig començar a investigar d'on va això de la música electrònica.
Home, ve de l'electrònica, clar, de la tecnologia moderna.
Clar, sí, perquè no són instruments d'aquests de luthier, que dic jo, aquest clar. De fusta tan maco, no. Això estan inspirats en això, en els mini-pimers, en les rentadores, en tot el que hi ha, pues, a la cuina,
clar.
A la llar... Miri. Veu? A quina marxa no li venen ganes de ballar?
Sí. Però clar, has d'anar a poc a poc.
Miri, ara li explico. Això és el house.
Sí.
Que house vol dir casa.
Sí.
Bueno, perquè això va néixer a les cases. Ja li dic, a les bateries de cuina, totes aquestes coses.
Ah, va començar fent la música la gent dins de casa.
Ara, portant el ritme, allò que fan de les cassolades.
Quan feien dels garatges de cada casa, que es posaven allà els fills a tocar.
Ah, també, les bateries, la olla a pressió, tot
les
això.
Les motos.
Veus, agafaven la música dels 70, dels 80 i feien aquests picaven amb les cassoles
clar,
i se sentia això,
clar.
El xumpa-xumpa darrere. Però després va venir, perquè això té tot, hi ha tots uns estils que jo al final, a veure si després d'avui he après a diferenciar, perquè ja m'ho dirà vostè. A veure, després va venir el Progressive House.
Clar, que vol dir que la casa progressa.
Ara. La casa sempre fa
que li cauen diners, també, com aquell.
Això, sí, creix, això va
això
més.
Creix.
Van bé, va
sí.
Bé, la casa va bé.
Bé.
La casa va bé, el progrés... Ves, ara escolti aquesta.
Ah, però aquesta em sona una mica més com tropical, com més...
No, és una noia que sí que sembla que li estiguin xafant l'ull de poll, però no. El curiós d'aquesta, del progressiu, és que no progressa. No progressa,
es queda
va dient la mateixa frase que va dient like this i potser està dues hores fotent-li. A què li sembla?
Home, això surt bé de preu, no? Perquè no...
Sí, bueno, van repetint, això es veu que va néixer a Anglaterra, a mitjans dels 90. Després, però, va venir l'Electro House.
O sigui que ja la casa es va electrificar.
Ara. Veu com s'electrocuta? Torna-la a posar. No hem sentit l'electrocució. Ai.
Sí, sí, sí. Ara, ara, ara.
Clar, tot està relacionat.
I es van fondre els ploms.
Així, això és algú que es va electrocutar a casa. Que sí, l'electroteig, electrohouse, dirty house, bueno, combina ritmes amb bases, escolti'm, de sintetitzadors analògics, guitarres distorsionades, diu que això va de, 125 a 133 watts per minut. Vaja, que les orelles ja comencen a patir.
I, bueno, i la factura.
I la factura.
I la factura d'Endesa aquí, brutal,
però,
no?
Però, escolti, esperi, esperi. Després, després allà al Primavera Sound vaig descobrir el Tech House. Ai, senyor.
Això al final s'acaba sempre...
Aquestes veus que fan por.
S'acaba sempre igual al final.
Sempre s'acaba igual. Aquí buscaven amb la ràdio i vinga, ja ho van trobar. Aquí el que fan és que hi posen bateries d'aquelles caixes de tan emprenyadores, saps? Aquelles caixes que quan piques... que són emprenyadores! Li van fotent i vinga, i un so més àcid. Però per fort el que ve ara. El hardcore techno. Això sí que allà al Primavera Sound...
Ui,
bueno,
el hardcore. Se'm sona molt fort, a mi.
Escolti, perquè això és molt fort.
A veure...
No em digui que no sembla un mini pimer, això.
Sí, és veritat, eh?
Que sí, sí, o la màquina, una màquina de tren. Aquests van a 200 bits per minut. Jo, escolti, Sant Eduard, jo no sé què vol dir això de bits, però bueno, sona fatal.
Jo la veritat és que penso... Sona... No, però jo penso que això deu excitar bastant.
Sí.
Bé, no va dir... Deu animar, però no, deu excitar bastant.
No sé, jo només diré això. Això, quan el veí t'ho posa a les 8 del vespre, que et prens la pastilla i te'n vols anar a dormir, escolta, no sé què et desperta, però et desperta sentiments, eh?
Va passar una altra cosa amb això. Si això resulta que gasta molta llum i seguim els consells d'Endesa, això ho posaran a les 5 del matí.
Ah, oi, senyor, mare meva, oh, ja pot ser, ja pot, però vol dir que no rebentarà el comptador quan posin això.
Segurament.
Després he trobat una cosa que li agradarà, el tecno. El tecno.
El tecno ja en sona més, sí.
Sí, això sona... A aquells que van amb el cotxe amb els vidres negres, rapadets, i amb la finestra baixada
jo,
perquè
jo
ho senti
de casa, tothom. Jo des de casa hi ha un que passa cada dia que veu tenir
tecno, que
dos quilòmetres abans d'arribar a casa ja el sento.
Sí, sí. Doncs escolti, ara he trobat una cosa relacionada amb el tecno, que és música clàssica al tecno.
Això és més especial.
La clàssica al tecno.
A veure... Això què?
El Nessun Dorma.
És veritat.
Ara als festivals aquests també ho fan, això.
Mare meva, si ho sent, això en Verdi.
Ai, senyor, en Verdi. S'aixecarà.
Què faria?
S'aixecarà i, escolta, se n'anirà com un boig allà ballar.
A millor li agradava.
Sí, que li agradaria.
Perquè en Verdi podia...
Sí, li fotia canya. Oi, esperi, que n'he trobat una altra. Miri.
A veure.
A veure si la coneix, aquesta.
Ai, tant.
Doncs esperis, que si fa por, ara borrà.
El Joan
que...
Sebastià.
Sí, va. Ai, que ja ve. Bueno, escolti.
Ara se n'enriurà vostè, eh? Però hi havia un que va començar a fer la música electrònica i estic parlant de fa... com a mínim 40 anys.
Sí, el Cobos, el Luis
no
Cobos.
Cobos. No, un americà, que ja va començar per això, va fer Bach.
Ah, caram, veu, sí. N'hi ha un que és el Francesco Tristano, que aquest és un crac, es veuen tots aquests festivalets de moderns, el coneixen, i aquest va estudiar música clàssica, graduat en música clàssica a New York, en piano, en teclat, i fa música barroca i contemporània i després hi fot el disco aquest de les pistes. Mare, però jo després de fer aquest anàlisi i de patejar-me tots aquests festivals del Sound, el Primavera, el Cruïlla, el Sonar, el... tots aquests, escolti, vaig quedar tan marejada que dic, jo ara el que necessito és la música més relaxant del món. I llavors vaig buscar el CAP, vaig anar al CAP i em van dir, sí, diu, ja l'han inventat. I és veritat, és la música més relaxant del món.
Quina és?
Aquesta que... Ja m'està venint la son.
No, però clar, és la pulsació, és el cor.
És com si estiguessis a dintre el fetus, a dintre matern. Sort que tenim aquestes coses, aquestes teràpies musicals, eh? No, està molt bé això de festivals, però, escolti,
ai, el meu.
Que en vaig tenir prou, eh?
Bueno,
què li ha semblat?
Ha quedat molt bé,
arremangat, eh?
Expliquem una mica l'agenda.
Expliquem l'agenda, que
vinga,
hi ha coses molt interessants.
Som-hi. Estem escoltant música negra perquè resulta que el divendres, demà, a les quarts de 10 de la nit, al Casino de la Foresta tindrem això, nit de música negra. Hi haurà el Ricky Undersounds, el Bla Bla Black, el Soweto, precisament això que estem escoltant és un grup de Soweto, i pues, un fi de festa que vol dir, m'imagino, que tots actuaran plegats amb aquesta nit de música negra. Després del Teatre Auditori, el mateix de divendres, però en aquest cas a les 9 de la nit, tenim Els Cremats, una obra d'en Roger Penya.
Sí, amb el Toledo.
Sí, que tinc curiositat en veure doncs, que tenim a la Tilda Espluga, el Maife Gil, a Isaac Alcaide i en Guillermo Toledo.
Aquest,
que aquí en aquest cas no es diu, no posa Willy Toledo, que a vegades posa
Willy Toledo. Exactament. És curiós que Toledo no l'estimen gaire, aquest noi, perquè fa cada... a quin ja l'estimem més?
A veure, fa aquesta obra, el Cremats, que estarà dintre ja del que en diuen sala cabaret, o sigui que et trobarem en un teatre auditori tot canviat, perquè hi haurà aquí, doncs, tota una platea tapada, a veure com volem això... A veure que veiem el reportatge que podem fer després, serà interessant, no nosaltres, sinó els que vagin allà a fer la gravació de l'obra. I finalment dir que ara, quan s'acabi aquest programa, si la gent vol, jo no sé, jo m'arribaré a la cafeteria del Teatre Auditori perquè tenim a la Telo Barrojas, que és una cantant cubana amb un grup de cubans tots ells, tres, un trio que l'acompanya, i escolti'm...
Ui, doncs vinga, el mojito ni cap allà.
Movimiento. I ara ens esperirem una mica de música cubana.
Ai, m'encantaria fer uns mojitos.
Vinga, fins al dijous vinent.
Adéu.
Tu no eres na, tu tienes la bemba colorada, canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzón. Ay, pa' mí, tu no eres na, tu tienes Thank you.